Ahir obres la web, tu regular, tu te Sant Cugat, i agafes el teu tiquet.
Millor reserva, no? Per organitzar-nos, que a tots ens agrada estar organitzats a la feina, per tant, fem-ho fàcil també pels altres. I si ens enganxa per aquí, doncs sempre ens hi podem sumar. Xavi Simón, doncs moltíssimes gràcies per actualitzar-nos. Celebrem que hi hagi aquesta obertura a Londres. No marxeu de Sant Cugat.
No, mai.
I ho seguirem de ben a prop, a veure si algun dia us podem acompanyar.
I tant.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
L'alcalde Josep Maria Vallès ha confirmat que vol revalidar el càrrec a les eleccions municipals de 2027 de nou com a candidat de Junts per Sant Cugat. Ho ha dit aquest diumenge en un acte que el partit ha organitzat als Jardins de Sant Francesc, que coincideix amb l'equador del mandat i en el qual ha tret pit de la gestió de Junts a l'Ajuntament. Una trobada en la qual també ha assistit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Sentim l'alcalde Josep Maria Vallès.
Repetirem, en tornaré a presentar. Si al partit li sembla bé, en tornaré a presentar.
Guanyarem millor.
La reversió del dèficit, la reducció del temps per concedir llicències d'obra i la posada en marxa del nou contracte de recollida de residus i neteja són algunes de les accions del govern que Vallès ha reivindicat. El Club Petanca Sant Cugat ha donat el tret de sortida als actes de celebració dels 50 anys de l'entitat a la nostra ciutat i ho ha fet aquest dissabte a la Casa de Cultura amb la presentació de la samarreta commemorativa d'aquesta efemèride que lliurà les tripletes de cara a la temporada vinent. A més, l'entitat ha reconegut la trajectòria dels tres socis més antics, Martín Reverte, Justo Prieto i Luis Quiñonero. A l'acte també s'ha projectat el reportatge televisiu del mig segle de vida del club, produït per Cugat Mèdia i que podeu veure a www.cugat.cat. Més de 300 jugadors i jugadores d'escacs de Sant Cugat, de 22 escoles i instituts, s'han reunit aquest diumenge al pavelló de la Guinardera en la segona edició del torneig organitzat pel Club d'Escacs Dos Torres Sant Cugat. La competició és la que reuneix més escaquistes de Catalunya amb la participació d'una sola ciutat amb 71 equips. L'entitat santcugatenca, amb gairebé 2 anys d'existència, continua potenciant i fomentant aquest esport a casa nostra. Més de 250 gimnastes vingudes d'arreu de Catalunya i València ha participat a la segona edició del torneig organitzat per la secció de rítmica del Muntanyenc. Les gimnastes han gaudit d'un dia ple de coreografies tant a nivell individual com per equips sota l'atenta mirada dels jutges. Trobareu el vídeo amb les imatges d'aquest torneig i també del torneig d'escacs a www.cugat.cat. Res més per ara, més informació a cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Continguts en xarxa.
Tu as été heureuse déjà avec un homme?
Oui, une fois. Pendant 3 mois. Et puis il m'a laissé, il a disparu. Ensuite, j'ai attendu un autre bonheur. Quand on sait, on a de la patience.
Tu étais triste?
Pas tellement. Je n'aime pas la tristesse. J'étais, comment dire, un peu absente. Maintenant, je suis là. Je suis moi, je veux dire.
C'est ça qui est bien avec toi. Pour moi, c'est pareil. Je ne peux pas dire... Je suis un autre homme depuis que je te connais. Au contraire. Je suis moi encore plus.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film Le Bonheur, la felicitat, d'Agnès Varda, perquè avui dedicarem el nostre espai a cineastes feministes, és a dir, a directores que han centrat la seva obra en films que, independentment quin hagi estat el tema a desenvolupar, han tingut una òptica feminista. Cal, per tant, diferenciar-les de la resta de directores. De directores n'hi ha moltes, cada cop més, però no totes han enfocat la seva carrera en una línia, diguem-ne, feminista. No parlo, per tant, de dones que dirigeixen, sinó d'unes directores molt més específiques. Un altre dia parlarem dels directors, que, independentment de la seva condició d'homes, han tingut o tenen també aquesta mateixa òptica. El cas d'Agnès Varda és força paradigmàtic com a cineasta feminista, ja que la seva filmografia està plena de films que tenen aquesta sensibilitat. Cleo de 5 a 7 és un dels seus treballs més famosos, però amb Le Bonheur, la felicitat, amb què hem obert, va guanyar l'os d'argent del premi del jurat del Festival de Berlín. Parla d'un home, un fuster feliçment casat, que s'enamora d'una altra dona i, com que se les estima totes dues, li planteja a la dona amb la qual està casat, de compartir la relació a tres. L'escena que hem escoltat era la d'ell, al llit, amb la segona. Agnès Varda va ser una innovadora del llenguatge cinematogràfic i una precursora del moviment de la Nouvelle Vague. L'any 1971 va ser una de les 343 veus femenines que van signar un manifest de protesta contra la il·legalitat de l'avortament i, com les altres, es va arriscar a anar a la presó confessant que havia avortat. El manifest va rebre tota mena de burles fins al punt de ser anomenat el manifest de les 343 putes. I entre les dones que el signaven hi havia les actrius Jeanne Moreau, François Fabian, Stefano Dran i Marina Vladi. I també les escriptores François Sagan, Marguerite Dirà i Simone de Beauvoir. Agnès Varda va morir l'any 2019 a l'edat de 90 anys. Una altra directora que ha donat un enfocament feminista a la seva obra és l'espanyola Isi Arbollaín, que l'any 2003 va tenir un èxit immens amb la pel·lícula Te doy mis ojos, protagonitzada per Laia Marull i Luis Tosar. És la història d'una dona que pateix la violència masclista del seu marit. Aquesta és una escena del film.
Una mujer, no te pongas triste. Tú lo que tendrías que hacer es arreglarte con Antonio y volver a tu casa.
Una mierda. Lo que tendría que hacer es separarse y pedir una orden de alejamiento. Eso es lo que tendría que hacer.
No digas estupideces.
No, mamá, no las digas tú. Cuando una mujer sale corriendo de su casa antes de que su marido vuelva, igual es para plantearse que estaría mejor sola. ¿No te parece?
Una mujer nunca está mejor sola. Tú no sabes qué es eso. Además, ¿qué sabes tú de lo que pasa entre Pilar y Antonio?
No, yo sí que lo sé. La que no lo sabes eres tú. ¿O no te quieres enterar? ¿Por qué no se lo cuentas, Pilar? ¿Por qué no nos lo cuentas? ¿Qué son todas esas caídas de los partes de urgencias? ¿Cuántas veces te has caído por la escalera, Pilar? ¿Qué pasa? ¿Que no miras por dónde vas o qué coño pasa, Pilar?
Deja tranquila a tu hermana, ella sabrá lo que tiene que hacer. Si no vas a ponerte el vestido, me lo llevo y se acabó.
¿A qué estás esperando para contárnoslo? ¿Eh? ¿A que sea demasiado tarde? ¿A que ya no te podamos ayudar?
Déjala en paz, caray. Nadie te ha pedido tu opinión.
Mamá, que estoy hablando de que tiene varias tendinitis, desgarros musculares, pérdida de visión de un ojo, que ese hijo de la gran puta le ha desplazado el riñón de una patada.
¡Cállate, Ana!
¡Tíralos los dos!
Te doy mis ojos, decía Bollaín, una pel·lícula colpidora de la qual Bollaín va dir això. Te doy mis ojos és la història de Pilar i Antonio, però també dels qui els envolten. Una mare que consent, una germana que no entén, un fill que observa i calla, unes amigues, una societat i una ciutat com Toledo que afegeixen una dimensió de por, control i poder. Altres pel·lícules de Bollaín, sempre amb una òptica feminista, són Hola, està sola, sobre dues noies que volen ser independents, també Flores de otro mundo, sobre tres dones, una cubana, una basca i una dominicana, o Mata Haris, sobre tres dones que treballen com a detectius privats. Una altra directora feminista, en aquest cas neerlandesa, és Marlene Gorris. L'any 2012, el Festival de Cinema Feminista de Londres va escollir la seva pel·lícula Una qüestió de silenci com un clàssic feminista. L'havia rodat 30 anys enrere i girava entorn de tres dones que maten un desconegut, un home. El gran èxit, però, el va obtenir l'any 1995 amb una pel·lícula esplèndida titulada Antònia, que parla d'una dona feminista que repassa, ja de gran, alguns dels episodis de la seva vida. Aquesta n'és una escena.
Para.
Ser razonable.
No. Cierra la boca. Si te mueves, disparo. Te juro que si fuera capaz de matar a alguien, te mataría. En lugar de matarte, te voy a maldecir. Y mi maldición te atormentará para siempre. ¡Silencio! Si vuelves por aquí, mi maldición te matará. Si vuelves por aquí alguna vez, el odio que estoy incubando acabará contigo. Se te romperán los huesos, la sangre se te pudrirá, te reventará la lengua de pus. Si vuelves por aquí alguna vez, el agua que bebas te envenenará. La comida te gangrenará las entrañas. El aire será fuego en tus pulmones. Rogarás en vano ser liberado del horrible tormento que será tu castigo por haber violado a una niña.
Una escena colpidora d'Antònia, de Marlene Gorris. Gorris també és la directora de pel·lícules com Miralls trencats, sobre unes prostitutes dominades per un individu que les explota i martiritza. La senyora Dalloway, amb Vanessa Redgrave, basada en la novel·la de Virginia Woolf, també és d'aquesta directora, o també Dins el remolí, amb Emily Watson, sobre el cas real de l'escriptora russa Eugenia Ginsburg, que va ser condemnada per Stalin a 18 anys de treballs forçats en un gulag a prop de Sibèria. Marlene Gorris actualment està retirada. Nosaltres avui parlem de directores, però l'òptica feminista la podem trobar també en altres àmbits com el de les productores, les dones productores. Sense productores que creguessin en projectes amb mirada de dona, difícilment hi hauria directores que poguessin rodar els seus films, aquesta mena de films. A Europa, aquest camp expressiu és força més actiu i prolífic que la resta del món. Però, de tota manera, als Estats Units s'estan produint canvis força positius, bastant positius. Tot i això, especialment a la indústria de Hollywood, doncs, esclar, encara és un món allà dominat absolutament per homes. Pensem que en els 97 anys d'història dels Oscar, 97, només 3 dones l'han guanyat a la millor direcció. 97 anys, 3 dones. I la primera no el va guanyar fins l'any 2010. Van haver de passar, per tant, gairebé 3 quarts de segle perquè una directora fos guardonada amb l'Oscar. Va ser la nord-americana Kathleen Bigelow per Terra Hostil. En Terra Hostil. Us he de dir, de tota manera, si no l'heu vista, que és una pel·lícula força masculina, eh? És a dir, que tot i que era una directora, la pel·lícula és força masculina. I les altres dues, la xinesa Chloe Zhao, el 2021 el va guanyar per Nomadland, i la neozelandesa Jane Campion, el 2022, per El poder del gos. És a dir, només 3 dones en gairebé un segle. Les xifres, ja ho veieu, parlen per si soles. Doncs bé, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a cineastes feministes, escoltarem el tema principal de la pel·lícula El piano, de Jane Campion. És la història d'una noia escocesa que és venuda pel seu pare a un home que viu molt lluny, viu a Nova Zelanda. La pel·lícula està rodada amb una sensibilitat exquisida. Si encara no l'heu vista, us la recomano. Necessitem més pel·lícules rodades per dones. Necessitem la versió femenina de l'observació de la vida. Fins la setmana vinent, amics.
En xarxa.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus, Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El govern liderat per Donald Trump vol reduir dràsticament el pressupost de l'Agència Espacial dels Estats Units, la NASA. Aquesta decisió no només reorienta la missió de l'agència cap a una nova cursa per arribar a la Lluna abans que la Xina i més endavant a Mart, sinó que també posa en risc projectes científics clau i la col·laboració internacional. Per analitzar les conseqüències d'aquest gir de timons, acompanya, com sempre, en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Molt bon dia, benvingut.
Hola, gràcies. Hola.
Joan Anton, intentem posar una mica de context a tot plegat. Què suposa aquesta retallada que supera el 24% en el pressupost de la NASA i quins àmbits i quins projectes seran els que en puguin sortir més perjudicats?
No, mai ningú no havia fet una reducció o havia proposat, recordem que això no està encara aprovat, això d'anar al Congrés nord-americà, és una proposta de Trump, del president, mai ningú havia retallat en un 25%, vora un 25% en un únic any. Hi havia hagut grans retallades, lògicament, de quan els projectes Apollo, no? Però en un any un 25% és tremendo. I això situa la NASA en un pressupost de fa 10 anys, del 2015. Quins seran els grans perjudicats d'això? Els projectes científics. Fixa't, això és un moviment que ja porta com a mínim una dècada en els Estats Units. No és només dels republicans, no és només de Trump. És una tendència que la NASA, que el govern nord-americà va començar fa temps, que és anem a enfortir el sector privat. El sector aeronàutic, aeroespacial, privat. I així han sortit corporacions com SpaceX d'Elon Musk i altres, no? I anem a col·laborar contra un model que era com més tradicional, on era la NASA, eren les agències governamentals fortes i eren subordinades a les empreses. Això és un moviment, com dic, que ve de lluny. Però el que fa Trump ara és portar-lo a l'extrem. És ja decididament. Clar, un es pregunta, això pot estar molt bé com a model, però qui farà els grans projectes científics que no tenen retorn econòmic a curt o mig termini? Les empreses no ho faran, tenen tot el dret a no fer-ho, perquè són empreses privades, buscant el rendiment, el benefici, no? Per tant, els grans perjudicats seran els projectes científics. Seran aquests grans projectes d'investigació on el capital privat, en principi, no hi anirà, perquè potser doncs, això no hi ha un retorn a curt o mig, i si no ho fa una administració pública, si no ho fa el diner públic, això no ho farà ningú, que és el mateix que passa amb la ciència en general, no només amb l'espai, no? Són les administracions públiques que posen diners perquè la cultura i la ciència avanci amb l'ajut, amb la col·laboració del sector privat. I aquí està, diríem, portant això a l'extrem. Per tant, projectes perjudicats, els grans projectes científics. Projecte perjudicat, per exemple, molt significatiu, el retorn de mostres de Mart, que recordem que...
Anem allà a la Perseverance, fent
correcte,
recollint.
Està recollint mostres de roques marcianes per veure si va haver vida a Mart. Això seria el descobriment més important que podem tenir avui sobre la taula, descobrir vida fora de la Terra, seria el primer cop que ho faríem. Cal anar a Mart a recollir les mostres i dur-les, i això és un projecte que ja està sobre la taula i ja s'hi està treballant de fa molt de temps, i aquest o caurà o quedarà greument tocat. Per què? Pues perquè el sector privat aquí no hi té interès. El que té interès Elon Musk és anar a Mart, és dur l'home a Mart, és explotar els recursos minerals de Mart en una òptica capitalista, purament
d'explotació. Una visió més de colonitzar, no? Que no d'interès de vocació científica.
Ah, exacte. Per tant, això és el que es penalitza en aquest moment.
Donald Trump, ja ho sabem, no té pèls a la llengua, i la nova prioritat de la NASA, o de Trump, per dir-ho d'alguna altra manera, és arribar a la Lluna i fer-ho més abans que la Xina, que han dit que ho volen fer, ho dic de memòria, el 2030, si no m'equivoco, i també posar, ara ho deies, un nord-americà a Mart. No sé si podem parlar d'una nova cursa espacial entre els Estats Units i la Xina, i no sé, en el cas que creguis que això pot ser, en què s'assembla i en què es diferencia amb el que es va viure en el seu moment amb l'antiga Unió Soviètica.
No hauria de ser una cursa espacial, però es convertirà. No hauria de ser, perquè no és exactament el mateix que era quan hi havia la Unió Soviètica i els Estats Units. Eren dues superpotències que estaven igual. Es temien, es respectaven, i això volia dir que ningú no faria cap bestiesa per por a que l'altre fés una resposta, no? Es temien, hi havia aquest equilibri, i això estava bé. Donava un cert, una certa tranquil·litat des d'aquest punt de vista, no?
En la calma tensa, que diuen.
Sí, exacte, calma tensa. Això avui no hi és. Els Estats Units són dominadors absoluts de l'espai. L'òrbita de la Terra és seva, estan fent el que els dona la real gana, i la Xina, tot i que ja s'ha convertit en una segona potència espacial al món, i que té un projecte espacial tremend, no, encara no són els Estats Units. Però què pot passar aquí? Pot passar que Trump el fotria molt, que la Xina fos el primer en retornar, per un tema d'orgull i d'ego, si més no, i els hi pot passar això. És a dir, Trump s'està disparant un tret al peu, perquè afablint la NASA amb l'esperança d'enfortir així el sector privat, el projecte de retorn humà a la Lluna, que és cert que necessita el sector privat, necessita els coets de SpaceX, això sí o sí, però, clar, estàs afablint la NASA, on hi ha un munt de científics i un munt de gent que està treballant per aquest retorn. Ja portem endarreriment. S'havia de ser que es va tornar l'any 2026, després es va dir que seria el 2027, ara serà el 2028, ja veurem, i la Xina, que no fa declaracions, no surt a la tele, no fa show, només de tant en tant en diu alguna cosa, van dir, no, nosaltres, sí, en veu petita, pensem portar els nostres astronautes entre el 2030 i el 2031 a la Lluna.
I normalment, quan fan un anunci d'aquestes característiques a la Xina, no van tard.
No, perquè allà tot és sector públic. Allà és el model contrari, no? Si dic que faré això, no et preocupes, jo posaré els diners per fer-ho. Què passa? Que si ara els Estats Units tenen més endarreriments en aquest afabliment de la NASA, a pesar de l'enfortiment del sector públic, del sector privat, tenen més endarreriments, el marge ja és molt petit entre el 2030, 2031 i el 2028, si hi ha endarreriments, no? I ens podríem trobar que la Xina arribés abans que els nord-americans, que retornés abans que els nord-americans. T'haig de dir també, Alba, sobre el retorn a la Lluna, una cosa que és significativa. En el discurs de la NASA hi havia sempre la promesa i repetida que la primera persona que posaria el peu a la Lluna seria una dona i que la segona persona seria una persona de pell negra. Però aquest discurs ha desaparegut.
Aquest discurs ha canviat.
Ha desaparegut totalment, totalment. És un simbolisme, però indica molt. Indica moltíssim d'aquesta visió de Trump i d'aquest sector republicà més extrem.
De fet, ja hi ha hagut un aprimament de recursos personals a la NASA amb aquesta tasca que se li va encarregar a Elon Musk de fer més eficient l'administració pública.
I no només això, recordem que hi ha hagut una persecució. Una persecució a tendències sexuals, diríem, no binàries, directament a tota l'administració americana, a la NASA també. A veure, estem vivint un moment que, no sé, és de...
Com... Gairebé una distòpia, oi?
Sí, podríem dir que això és començament del segle XX i podria quadrar, i som al segle XXI, i dius, no ho acabo d'entendre.
S'ha parlat de desmantellar grans projectes, com el coet SLS, la càpsula Orion o la Gateway, l'estació lunar internacional. Quines conseqüències pot tenir això per la tecnologia espacial i pels socis internacionals, com són l'Agència Espacial Europea, que en alguns projectes treballa colze a colze amb la NASA, i que si aquests projectes es desmantellen, voldrà que alguna feina que ja està feta, i per tant molts diners que ja s'han invertit, potser quedin en el res en un calaix.
Exacte. Això farà que les altres agències, com l'Agència Espacial Europea, que ara deies, hagin de repensar-se el seu model de col·laboració. Perquè si el meu soci preferent han estat els Estats Units i és la NASA, on hi he posat, com dius, inversions molt importants, i ara em deixen amb el cul a l'aire, doncs m'hauré de buscar la vida i hauré de mirar quines altres aliances haig de fer. I torna a ser aquest tret al peu que dèiem. Això provocarà cosetes, provocarà moviments i provocarà que l'Agència Espacial Europea, que ja fa molt de temps que està dient, en independència això de Trump, està dient que hem de guanyar amb sobirania espacial. És molt important que Europa guanyi sobirania espacial per molts motius. Doncs ara encara més. És a dir, estàs dient, escolta, mira, és que haig de ser més fort jo. perquè si me'n refio dels nord-americans, ja veiem que els nord-americans ens deixaran tirats. Això tindrà clarament, per tant, un efecte a les relacions internacionals. Fins ara teníem que, a partir de la invasió en Ucraïna, havíem vist que Rússia s'acostava a la Xina. Uh-huh. Ara acaben d'anunciar la construcció d'una planta de producció d'energia nuclear a la Lluna. Uh-huh. Xina i Rússia, sembla ciència-ficció, aquí estem, i cada cop això serà més fort, aquest binomi. Per altra banda, teníem el binomi, el grup occidental, els Estats Units amb la NASA, l'Agència Espacial Europea, la canadenca, els japonesos. Ara això es pot fragmentar. Clar, Canadà en aquest moment doncs està mirant molt de recel als Estats Units, sobretot després de les ànsies
anaccionistes
de Trump increïbles, també de pel·lícula de ciència-ficció, i Europa, doncs el que deies, dius, aquí tinc inversions, doncs potser que no en torni a fer més amb els americans.
Hi ha algunes veus que fins i tot especulen que això pot fer que Europa col·labori més amb la Xina. Jo no sé si és una opció realista, de fet, s'està veient també en altres sectors, com poden ser el comerç, o és massa arriscada des d'un punt de vista polític i estratègic?
Clar, no ho sé, jo no em veig capacitat d'analitzar des d'un punt de vista així tan profund, no?, les implicacions que podria tenir, per exemple, amb la geopolítica d'aquí, de la Terra, d'aquí sota, no? A la geopolítica de l'espai jo no ho veig fora assenyat en absolut. Hi ha una col·laboració que sempre ha estat molt estreta entre tots els països a l'espai. D'alguna manera allà hem fet coses que aquí hem estat incapaços de fer. No? Què passa? Que els Estats Units van vetar, per exemple, la presència de la Xina, d'astronautes xinesos a l'Estació Espacial Internacional fa anys, de manera que cap astronauta xinès pot visitar l'Estació Espacial Internacional. Però això va ser una cosa que van forçar els nord-americans. Europa no hagués forçat pas, això. I si fos per Europa, hi hauria hagut... I fixa't que fer la Xina, van dir, cap problema, ja ens construirem nosaltres la nostra estació espacial. I ja la tenen, i la tenen amb astronautes. És aquest moviment que et dic de fragmentació on estàs afavorint el rival, d'alguna manera, perquè l'estàs obligant a tirar endavant. I aquí podria ser aquest, també podries obligar a Europa a dir, escolta'm, anem a buscar espais de col·laboració, igual com hi ha hagut i n'hi ha espais de col·laboració amb Japó, entre Europa i Japó, per l'espai, hi ha missions conjuntes, per què no amb la Xina?
Mira, justament ara tenim el govern de Salvador Illa al Japó la setmana internacional a Osaka, poden sortir noves aliances.
Vés a saber.
Projectes especials. El pressupost de Trump aposta clarament per la implicació del sector privat, en parlàvem avui i en altres edicions, sobretot empreses com SpaceX de Elon Musk, també hi ha Blue Origin de Jeff Bezos. El futur de l'exploració espacial passa a mans per les empreses privades, o la NASA i les agències públiques, per entendre's, continuaran sent indispensables?
És una pregunta molt interessant. De fet, en el meu llibre de la geopolítica de l'espai avançava jo aquest escenari, sobretot per les grans agències espacials. Anem a posar-nos en una situació neutral. Intentem fer l'exercici empàtic, no?, d'una situació neutral on no estem pensant en Trump.
Serem Suïssa.
Molt bé, exacte. Diríem, el que paga impostos, nosaltres que paguem impostos, ens podem arribar a plantejar per què part dels meus impostos han d'anar a pagar una gran agència especial quan hi ha projectes que pot fer el sector privat i que farà igualment el sector privat, no? Això és un eix que ens ho puguem plantejar. Però aquí ve la qüestió.
Ara tenim resposta.
Però que clar, aquí ve la cosa, diríem... Sí, qui farà aquests grans projectes, no? Qui farà aquests grans projectes científics on no hi ha retorn econòmic a curt i mig termini? I, per tant, hem de buscar un cert equilibri. Ara aquest equilibri Trump el trencarà. Però sí que és veritat que obliga, i això és l'escenari que jo ja preveia amb la geopolítica de l'espai, obliga les grans agències espacials a fer didàctica, a reinventar-se, a convèncer el contribuent, diguem, a convèncer el ciutadà de per què és important que hi hagi una agència especial europea o que hi hagi una NASA o que hi hagi, no ho sé, una agència especial catalana. Per què és important? Quins són els beneficis de tenir això? I això que es donava per fet, perquè veníem d'agències governamentals, quan hi havia la URSS, l'antiga Unió Soviètica, els Estats Units, hi havia la NASA i l'agència especial soviètica, i punt, no hi havia res més. Ara hi ha empreses. Per tant, és necessari que defensin les agències especials, defensin el seu paper, reinventin el seu paper, cedeixin al sector privat aquells projectes, sí, que pot fer perfectament el sector privat, però que defensin i ens expliquin i potenciïn per què és important, quins són aquests altres projectes importants, que si no fan ells, no farà ningú. És una reinvenció. Fixa't que és una reinvenció de les agències especials i això haurà de passar. Desitjo que pugui passar bé, no d'una manera trencadora com Trump està fent. Recordem que Trump passarà, com tota la història.
Té data de caducitat, afortunadament, com tots i tothom.
Exacte, i això són la llei del pèndol, ara se'n va a la dreta, ara se'n va a l'esquerra, i va passant i va fent, doncs ara estem en un punt extrem, això passarà, i espero que no es trenquin definitivament coses.
tot això, ho dèiem al principi, és falta que el Congrés doni el vistiplau a aquesta retallada inèdita del pressupost de la NASA. Creus que hi ha opcions i que, per exemple, la mateixa NASA serà capaç de convèncer la part de senadors republicans que tenen majoria,
no ho sé,
que no és una bona idea en nom de la ciència, en nom de la humanitat?
No ho sé, Alba, no ho sé. Perquè, mira, per exemple, Trump, que té tot el dret a fer-ho, i ho han fet tots els presidents, que consti, ha nomenat un nou administrador general de la NASA. Mm. Això ho fan tots, i és normal. I, clar, ha posat una persona a la seva corda. Demà, que és el Jared Isaacman, llavors, que és un tio molt preparat, per altra banda, però fins a quin punt la NASA... el top management, és a dir, la direcció, a l'alta direcció de la NASA...
Posarà, no?
Exacte.
Portar la contrària.
Exacte. Una cosa és que el sector, els treballadors, els tècnics, els científics, els enginyers, que el món de la ciència està reaccionant, sí. I estan fent cartes, i estan fent notícies, i està tot el món de la ciència està reaccionant. Ara, si hi haurà lobbying perquè això es canviï, ho desconec. Tant de bo es pugui trobar un punt intermedi. És a dir, tant de bo es pugui trobar, va, anem a reduir aquestes coses, però és que hi ha coses que no les podem tocar. És que, a més, ja hi ha molts diners invertits. El retorn de mostres marcianes del Perseverance. Si ja portem molts anys treballant aquí.
Justament, aquesta és una de les grans missions que ens deies al principi, poden estar en perill. Hi ha alternatives reals perquè aquestes missions, si efectivament es du a terme aquesta retallada, arribin a bon port?
No. En aquest moment, no? En aquest moment només hi ha... Pensa que una missió especial no s'improvisa, no és allò de... Ja, com que ens ha fallat això, ara farem això altre. No, que això... Clar, hi ha molta tecnologia al darrere, hi ha molta ciència. No, en aquest moment que jo conegui, no hi ha alternativa. No hi ha ningú més que tingui cap altre projecte per anar a recollir aquestes mostres marcianes. Que pot aparèixer un projecte, tant de bo, però això tindrà un recorregut. Clar, entre que aparegui així la idea, es aconsegueixi el pressupost per part de no sé qui, d'Europa o de qui sigui, no ho sé. No ho sé, això alentirà la ciència. Però és que el Trump li importa un pepino, tot això. És a dir, a ell això li importa un pepino. A ell el que vol és que els Estats Units colonitzin, explotin recursos minerals en nom només dels Estats Units, sense una visió global de planeta. Li importa un pepino.
I això ja hem dit en alguna ocasió que hauria de ser el que hauríem d'evitar, com a mínim, en aquesta segona oportunitat que tenim, no? Que és l'exploració espacial, tot allò que hem fet malament aquí.
Sí.
Bueno, no, a vegades no caldria repetir-ho.
No, però de vegades necessitem crisis i necessitem, diríem, no sé, cagar-la molt per adonar-nos del que estem fent i arreglar cosetes. I potser aquesta és la crisi que ens farà, que ens donarà una sacsejada, no ho sé.
Per acabar, Joan Anton, com veus el futur de la NASA si efectivament es produeix aquesta retallada de més del 24%?
Clar, doncs això que dèiem, s'haurà de reinventar, hauran de fer un esforç a convèncer el públic de quin és el seu paper, hauran de definir el seu paper. Això, en una empresa, això voldria dir que aquesta empresa...
Reducció de plantilla?
D'entrada faria un pla estratègic. D'entrada faria un pla estratègic, dir, ui, ens ha canviat el mercat, la competència ha aparegut, no sé, ens ha canviat el mercat, per tant hem de projectar el nostre futur a 3-4 anys, anem a fer un pla estratègic, probablement reducció de plantilla, i ja hi va haver una reducció, recordem, a començaments d'enguany, doncs probablement reduccions de plantilla, però sobretot un estudi estratègic per redefinir quin és el core, el negoci, l'essència de la NASA, perquè en aquest enfortiment del sector privat, doncs, ells hauran de redefinir. Que això està bé que redefineixin. La qüestió és que si seran capaços amb el pressupost que tenen de tornar a ser l'agència especial que van ser i que tots ens agradaria que fossin, perquè recordem que la NASA es va crear als Estats Units totalment independent del sector militar. A més, explícitament. I això va ser bona notícia. O sigui, l'any 58 va ser superbona notícia que es creés una agència especial als Estats Units totalment independent dels militars.
Gairebé seria impensable, això, ara.
Clar, per això és que estem en un moment històric que dius que és com si haguéssim tirat 100 anys darrere.
Joan Anton Català, estarem molt pendents. Veurem si el Congrés aprova o no aquesta retallada.
Tu tens vot? Tens vot al Congrés
americà? No, malauradament no. Ni l'americà ni el català. Però, per tant, ens tocarà estar pendents i analitzar-ne les possibles conseqüències. Moltíssimes gràcies.
A tu, Alba.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Avui a l'Espai d'Entitats volem conèixer més a fons la colla de Trabucaires de Sant Cugat, una entitat que va néixer el 18 de desembre de 2012 amb la voluntat de recuperar i mantenir viu aquest element festiu i reivindicatiu de la cultura catalana. Amb gairebé 13 anys de trajectòria, volem fer balanç del seu camí, saber com vam començar, quins entrebancs han hagut de superar i cap a on volen anar. A més, la Festa Major d'enguany arriba amb una novetat molt especial, el seguici del ram de Festa Major, on s'estrenaran els Trabuquets, una nova figura pensada per fer créixer la colla i involucrar-hi els més petits. Saludem el Jordi Castro, que és membre de Trabucaire Sant Cugat. Jordi, benvingut.
Hola, bona tarda.
Sant Cugat va tenir la primera colla de Trabucaires el 1988, una colla que aleshores formava part de Geganters. Sí. L'entitat es va dissoldre el 2006 i no va ser fins a finals del 2012 que es va refundar i naixia l'actual colla de Trabucaires de Sant Cugat. Qui va iniciar el projecte i quins objectius es va marcar en aquest nou principi?
A veure, van començar, que jo conegui, estaven el Marc Puiggarí des de principi, hi havia el Pep també, la Mercè, la parella del Pep, l'Aroa, i a poc a poc ha anat creixent la colla, s'ha anat venint gent de fora de Sant Cugat, gent de Sant Cugat, i bueno, ara últimament estem aconseguint, jo sóc dels nous, fa 4 anyets o així que sóc a la colla, i aquest any hem tingut 3 incorporacions més. Per tant, estem aconseguint que la colla vagi creixent. Problemes? Doncs, com sempre, els econòmics i tal, perquè pertany a la nostra colla, té un cost econòmic inicial, que és comprar l'arma. I poca cosa més, a partir d'aquí, a poc, i anar creixent.
Uh-huh. I cal una llicència especial, una autorització, sí. Un permís?
Sí, sí, lògicament, quan vas a buscar una arma, si no tens una llicència d'armes, no pots comprar-la. Sempre que sortim en un seguici, en una actuació, a qualsevol lloc, donem avís a la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil ve, passa revisió d'armes, revisió de pólvora, revisió de detonadors, que les llicències no estiguin caducades. O sigui, cada vegada tenim aquest tràmit de verificar que som qui som i que ho estem fent tot bé.
I què pot costar una arma d'aquestes, aproximadament?
Depèn, la pots trobar de segona mà al voltant dels 300 euros i si la vols nova, doncs depèn de la qualitat que vulguis buscar. Però 2.000, 1.500, 2.000...
Esteu contents de com ha anat evolucionant la colla de fins a dia d'avui, no? Després de tot això que hem comentat, ha revifat, podríem dir, aquesta tradició.
Sí, la colla, a poc, amb les coses que hem anat muntant, entre els seguicis, l'any passat vam incorporar a les albades, ens vam incorporar també una altra vegada a fer la despertada i tal, i això sembla que no ha anat animant a gent del poble, que s'han vingut amb nosaltres. Aquest any també, gràcies al 50è de l'Esbart, hem estrenat ball, que fins ara només galejàvem pel carrer caminant, ja tenim un ball coreografiat, amb música. Per tant, la cosa, a poc anem evolucionant i contents.
Quanta gent forma part de Trabucaires, ara mateix?
Actualment hi ha unes 12 persones que galegen i 5 o 6 persones més que ens acompanyen, a part dels infants que venen amb nosaltres.
Uh-huh. I abans comentaves obstacles, dificultats, bueno, com sempre, no? Totes les entitats, ja bueno, sabem
totes
que...
Totes les entitats tenim el problema de... els econòmics, en el nostre cas el demanar permís a la Guàrdia Civil, per voler fer una activitat, el demanar permisos de via pública, tot això són petits entrebancs i tal, que com ja el sabem anem solventant, però hi ha vegades que penses, ostres, per sortir a fer una cosa pel poble i tal, és feixuc, però com, ho fem que ens agrada i tal, i bé.
I aneu tirant, no?
Sí, bueno, anem tirant, sí.
Ha canviat molt el perfil dels membres de la colla durant aquests gairebé 13 anys?
Durant els 13 anys no t'ho sé dir perquè no formava part jo. Sí que és veritat que quan jo vaig entrar era el més jove de la colla i ara ja no ho soc. Per tant, la colla està entrant gent i gent jove, per tant, amb ganes i força i ganes de treballar.
I si li haguessis de fer un diagnòstic ara mateix a la colla, en quin estat de salut diries que està?
Jo trobo que està bé, perquè els que estem ben avinguts i tal, i com et dic, com està entrant gent nova i gent jove, això està arrossegant, per exemple, els infants que venen amb nosaltres també els agrada, tenen ganes, i probablement la meva esperança és que quan arribin a tenir l'edat i la possibilitat es treguin permisos d'arma i que segueixin fent créixer la colla.
Creieu que la gent coneix la tradició dels trabucaires i quin paper jugueu dins de la tradició catalana?
No massa. T'he de dir que la gent, un dels entrebancs que tenim és que si fem soroll per fer soroll no els agrada. No els agrada i molta gent s'aparta de nosaltres. el que estem intentant ara d'intentar galejar en ordre, fer un ball i tal, ens ajuda que la gent ens conegui. La gent, per exemple, no sap quin és el sentit d'un trabucaire dins del seguici de festa major, que és anunciar que arriba la festa i anunciar per quina part del poble s'està portant a terme la festa, amb el nostre soroll, fent venir la gent dels voltants a veure la nostra festa.
Mm-hmm. També potser s'ha fet algun intent d'explicar, d'acostar aquesta tradició a la ciutadania? És a dir, si la ciutadania no acaba d'entendre, vosaltres us heu plantejat en algun moment de dir, escolta, potser hauríem de ser nosaltres, no?, que ens hi acostéssim?
Bé, nosaltres, quan algú ens pregunta i tal, sempre expliquem i estem intentant buscar temps i hores per començar a anar. Ja estem anant al centre obert, intentant anar a escoles i tal, explicar-los als infants el que són els trabucaires, que no són uns tios com pistoles que van pegando tiros, que és el que he sentit més d'una vegada. Vale? O sigui, els expliquem d'on ve la tradició, els expliquem que aquesta era l'arma dels bandolers en el moment dels atacs i l'arma de defensa dels pagesos, que més que el mal que infligien era el soroll, l'espant i l'atemoria a la gent.
La festa major, ja n'hem parlat i ha anat sortint a la conversa, sens dubte, el moment culminant. Com us esteu preparant per a la festa d'enguany?
Bueno, com t'he dit, per la festa d'enguany podrem lluir un ball nou. El nostre interès és sortir més del que sortim, sortir per albades un altre cop i fer que la gent, quan ens vegi, tingui ganes de veure'ns. I un dels nostres objectius és que la gent de Sant Cugat, quan ens vegi, sàpiga quan hem de disparar i, per tant, no ens hi tingui por. I, bueno, tenim la possibilitat d'avisem, porteu taps, porteu cascos. Nosaltres sempre portem algun tap de més, però, clar, no podem repartir a tota la població. I estem en això, en que conscienciar la gent del que fem perquè ho puguin gaudir i no patir-ho.
I sabeu quin dia de la festa major presenteu aquest ball?
El ball ja està presentat.
Sí, però quan el podrà veure la gent per aquesta festa major?
Suposo que durant els dos seguicis, en algun dels moments a les places i tal, el podrem anar fent segons com anem de tempos i tal. I la nostra intenció és, en els esclat del final del seguici, fer-los. Però, clar, aquí serà difícil veure perquè hi ha tot l'esclat de tot el grup, de totes les entitats.
Jordi, tu parlaves de les albades. Les albades, de fet, ara no estan, no? Sí, encara hi són?
Les albades, fins l'any passat ja vam sortir nosaltres, però abans sortien les albades musicals només. Sortia a l'escola de música tradicional i anava pels carrers del poble fent les albades de Sant Pere. Aquest any passat ja ens vam incorporar nosaltres i vam dividir dos recorreguts. Les albades musicals van anar a direcció a l'estació i les albades als trabucaires van anar a direcció a plaça del Coll. Però la intenció és sempre la mateixa. Avisar el poble, despertar el poble, és festa major, és el dia de la festa.
El seguici del ram és una de les grans novetats de la festa major de Sant Cugat d'enguany? Sí. Ens heu explicat que hi haurà els trabuquets. Els trabuquets són una manera d'implicar les noves generacions, els més jovenets?
Els trabuquets és una manera de fer-nos acostar els joves a nosaltres. És una manera que els nostres petits també puguin sortir amb el que fem nosaltres. I, bueno, quan es va presentar el seguici del ram, és el que ja va explicar la representant. Faran un ball tradicional que es fa servir a moltes festes majors, i en el moment en què nosaltres com a adults faríem servir el trabuc per galejar, ells faran explosions de confeti. O bé projectats amb la mà, o bé amb canó de confeti.
Quants trabuquets teniu?
El ball el formaran 8 persones, sí. 8 trabuquets, i la idea és que hi hagi 2 o 4 a reserva durant el seguici perquè vagin tornant-se. Per tant, estem comptant amb una dotzena de nens.
I, bueno, imagino que darrere d'això hi ha un treball, no?, que esteu intentant fer per tenir garantit un relleu generacional dins de la colla.
Clar, pensa que, per exemple, Trabucaires és una colla que no té canalla. Només té els fills dels que hi formem part. Nosaltres, per poder fer aquest ball, hem hagut d'anar a les escoles, a les altres entitats que tenen excedent de crius i tal, i oferir, si voleu participar al seguici, nosaltres tenim aquesta oportunitat. Tenim una de les noies que forma part de la colla de trabuqueres, que és menor d'edat, que s'ha implicat per dur el ball dels trabuquets, i aquest any una noia menor serà qui conduirà el ball. Per tant, anirà ella i un responsable major d'edat, lògicament. Amb tots aquests nens i tal, no seran tots els pares, però també hi ha 3-4 pares referents que aniran vestits, aniran amb el grup i els acompanyaran tota l'estona per si hi hagués qualsevol tipus de problema, que esperem que no hi passi.
Uh-huh. Ja hem comentat abans que hi ha persones que els espanta el so dels trabucs. Hi ha qui els espanta i hi ha qui li molesta, no? Ens hauríem de preparar d'alguna manera especial, com quan de vegades hi ha el correfoc, sempre s'anuncien unes mesures de seguretat. En el cas dels trabucaires també s'haurien d'incloure recomanacions?
Seria convenient, sí, que inclús en el programa podrien sortir, però jo crec que seria convenient que tothom que els volgués veure i tal, passes per la farmàcia o per algun lloc i agafes uns taps de piscina normals. Tu vas a la farmàcia i dius, necessito uns taps pel soroll. I són baratos i pots gaudir el doble. Després hi ha el tema de, quan tu veus un trabucaire, si te'l mires saps quan dispararà. Perquè nosaltres abans de disparar fem uns gestos molt característics, que és aixecar l'arma, tenim l'arma amunt, la girem, perquè llavors veus que aquí passarà alguna cosa. El tema és, com són diversos, tu pots estar pendent d'un i et dispara un altre. Però pensa que quan estiguis a partir d'un parell de metres nostres, si portes els taps i estàs una mica a la guai, ens veuràs el que hem de fer. També volem disparar de manera, a partir d'ara i tal, que la gent sàpiga qui de tots nosaltres serà qui galejarà, i així suposo que el susto és més petit. I el que és la molèstia auditiva, posant-te a 3 metres de distància i taps, en principi és mínima.
Mm-hmm. Algú es pot preguntar, què fan els trabucaires durant l'any? Perquè, clar, mentre no arriba la festa major, quina és la vostra dinàmica, quina és la vostra activitat?
Doncs mira, nosaltres, a part de que formem part de la coordinadora de cultura de Sant Cugat, i per tant estem en reunions i de més, fem les nostres trobades, fem les nostres reunions, aquest any hem estat fent quedades per assajar el ball, i després tenim les sortides diferents, anem a la recreació del Timbaler del Bruc, vam anar pel Mil·lenari de Montserrat i tenim diferents sortides que durant l'any anem fent la nostra activitat.
Uh-huh. I relació amb altres entitats de trabucaires?
Sí, i tant.
També, bueno, no?
Com a prova, la trobada que fem anualment a Sant Cugat. Cada any a Sant Cugat fem una trobada, venen 3-4 colles i normalment procurem que no sigui sempre la mateixa. Per tant, quan ells venen aquí, si hi ha un bon record i tal, que acostuma a ser així, quan ells fan la seva, et truquen i llavors vas coneixent pobles, vas coneixent cultures, vas coneixent gent, tipus de cercavila, tipus de maneres de galejar, i la veritat és que és molt xulo.
I tens la sensació que es va mantenint aquesta tradició? És a dir, passen també per problemes, per dificultats, els grups de trabucaires d'altres municipis, d'altres entitats?
Sí, els trabucaires, això que
en general,
passa,
no?
Que passa aquí a Sant Cugat, passa a gairebé tot arreu. És més, hi ha alguns pobles de Catalunya que aquest any estàvem de festa grossa perquè havien aconseguit tornar a galejar la seva ciutat per poder disparar la colla d'aquí de prop de Barcelona, no direm noms perquè no s'enfadi ningú, per poder disparar havien de sortir del seu poble, havien d'anar convidats a uns altres pobles.
Mare meva.
Per tant, nosaltres no ens podem queixar de tenir problemes. Tenim els necessaris per sortir.
Mm. I com us imagineu la colla d'aquí 10 anys?
Uf.
Complicat, no?
No, però me l'imagino rejuvenida. Me l'imagino rejuvenida perquè, el que et deia, estic veient que la gent que entra no està entrant amb la meva edat de 40 anys, sinó que ara tenim una persona que acaba d'entrar de 20 i poquets. Per tant, d'aquí 10 anys serà més jove que quan vaig entrar jo.
Mm-hmm. I quins reptes, quins objectius o quines reivindicacions teniu?
Bueno, reivindicacions o reptes, jo més que una reivindicació ho vull tractar com a repte, és això que et deia, poder sortir a galejar pel Sant Cugat o per qualsevol altre lloc i que passi com en uns altres pobles, que quan els veuen venir no som el bicho malo con dientes, sinó que som part de la cultura, som part de la festa, saben que farem soroll, a qui no li agrada es separa i a qui li agrada es queda a gaudir-ho, però ningú els hi fa retrets. Sabem que, per exemple, a l'última trobada nacional, a una colla els hi van tirar ous. Per tant, no cal. Si no t'agrada, tanca't a casa, no tal, però no cal que surtis a emprenyar la festa.
Què li diries a algú que està plantejant-se formar part de la colla, però encara no s'acaba de decidir? Com els convidaries?
El primer que els convidaria és que vingués a estar amb nosaltres. Que vingués a fer un cercavila amb nosaltres d'acompanyant i que veiés el tipus d'ambient amb el que ens movem. Perquè, clar, hi ha moments que són serios, perquè en el moment en què posem la pólvora la cosa es posa sèria, però en el moment que estem abans de disparar.